Bé. Sobre la fotografia. Tots anem completant cada dia el currículum de les nostres vides, seguint les pautes que ens imposem per no haver d'escriure en línies torçades. No som altra cosa que un cúmul de dates, de conceptes, de records i de números de telèfon. Les nostres vides són les taules de multiplicar, el nom del gat de la veïna i aquella olor d'escudella i de sabó de rentar roba que sorgia de les mans de la nostra àvia quan ens acaronava de petits. I les nostres vides són també aquelles caixes corulles d'imatges en blanc i negre de rostres d'una època esvaïda per sempre més. Tots miren a la càmera, si us plau no us distragueu, sense somriure i posat transcendent. Només es permet un gest indolent als beneits o als afligits per un rictus facial degudament diagnosticat i irresoluble. La càmera de l'estudi els addueix i els deixa lassats perquè és un objecte màgic, un estri primordial gestat per les mateixes mans civilitzadores que van concebre fa milers i milers d'anys la roda, la destral o l'arada. Tornem a l'arada i a la mosca del principi d'aquesta intervenció. L'Homo sapiens va descobrir ja la càmera obscura quan va posar els peus per primera vegada en una cova i va contemplar les imatges dibuixades per la llum projectades contra la roca. És el mateix que passa en el ventre de la càmera del fotògraf. S'hi forgen porcions de realitat que es mantenen i es fixen en procediments diversos. La fotografia va aprendre ja a les beceroles a captar el moment irrepetible, l'instant decisiu, aquell punt de l'univers on l'espai i el temps es troben en la intimitat de la foscor primordial i a partir del qual ja res tornarà a ser mai més igual del tot. La fotografia captava subtilment entre una boira de salts de plata, la mirada innocent d'un nen, el gest esvaït d'una dama, el posat heroic d'un funcionari, el gest enfàtic d'un personatge poderós o el desencís quotidià d'una parella. Hi ha tota una història a les seves espatlles i un destí potser ja escrit abans d'hora al seu davant. Cada fotografia és un punt al voltant del qual gira el món, molts noms, moltes vides, moltes soledats. A Roma, que és una ciutat barroca, em vaig adonar que el barroc, més enllà d'un fet artístic o d'un estil arquitectònic, és sobretot un intent de gestionar el buit. El barroc es percep en l'espai que genera al seu voltant. Aquesta sensació la podem comprendre fàcilment a Girona, quan es puja o es baixa per l'escalinata barroca de la catedral, i es descobreix que allò que defineix aquell espai és precisament la massa d'aire emmotllada entre la façana i els edificis del voltant. Doncs bé, la fotografia vol fer exactament el mateix. És un intent més o menys reeixit de gestionar allò que ja no hi és, allò que desapareix definitivament de la realitat una mil·lèsima de segon després d'ocloure el mecanisme d'obturació de la càmera. La fotografia, des d'aquest punt de vista, és la més barroca de les arts. S'explica per ella mateixa. És un llenguatge simple que no necessita cap mena d'intermediari. No hi ha res que hagi de ser interpretat intel·lectualment entre la mirada del subjecte fotografiat i la nostra. Els peus de fotografia són puntualitzacions accessòries, moltes vegades innecessàries si la fotografia és eloqüent. Poca cosa pot aportar el llenguatge escrit entre la mirada del Che i la nostra, entre els ulls esbatanats del nen del gueto de Varsovia i els nostres, entre els ulls clucs del guerriller vietnamita a punt de ser ajusticiat i la nostra mirada absent. Tots tenim una capsa amb fotografies a casa. Són imatges que ens interpel·len directament i que han sobreviscut a tots els incidents domèstics i els avatars del temps. A través d'aquelles fotografies s'explica una part de tot allò que configura el gran mantell de la memòria i l'enorme patchwork de la història. Tots hem perdut moltes hores de la nostra vida intentant classificar de la millor manera possible la part que ens toca d'aquest ingent dipòsit. Però aviat ens adonarem que haurem arribat al punt de no retorn i que, com la cavalleria de Napoleó a Waterloo, ens haurem d'aturar en sec davant dels canons de la desmemòria digital. On quedaran les capses d'imatges digitals que omplen a vessar els nostres telèfons intel·ligents? Com es gestionarà tot aquest immens cabal quan nosaltres desapareguem? És molt probable que fins que no aprenguem a fer-ho d'una manera sistemàtica, una o diverses generacions quedin orfes d'informació visual, perquè tot o gairebé tot s'haurà esvaït. Potser tornarà el dia en què començarem de nou a mirar l'objectiu de la càmera amb ulls innocents i en què tot tornarà a quedar fixat damunt d'una superfície inqüestionable. Però abans haurem de fer alguna cosa i l'haurem de fer aviat. Hem de rebel·lar-nos contra la tirania del núvol i també contra el joc subtil del Photoshop i de la intel·ligència artificial, que és capaç de maquillar fins a l'irreconeixible una realitat que hauria de ser indiscutible. Si la fotografia, com a document social, perd la partida, la humanitat haurà perdut també bona part del seu patrimoni. Un any, de molt jove, per vacances, vaig agafar una Instamatic que corria per casa i les 12 fotos que es podien captar amb aquells rodets compactes em van sortir prou bé per superar amb escreix els estàndards de qualitat necessaris per ser incloses en l'àlbum de fotos familiar. Després d'aquell èxit inicial, no vaig deixar ja mai més de fer fotografies ni d'acumular imatges en la meva memòria. El fet és que la primera càmera que vaig tenir fou un regal del meu pare. Era una Minolta de pas universal comprada a la botiga del senyor Torres al carrer dels Abeuradors de Girona. Un aparell que s'anunciava amb aquest lema: «Cuando usted es la cámara y la cámara es usted». Això, ara, després de tants anys, em fa pensar encara que la fotografia és la mirada del que mira i del que és contemplat. La fotografia és una arma de doble fil, talla pels dos costats. Feliç amb aquell regal i carregat amb el primer rodet, vaig anar a estrenar la meva vocació documentalista. Era un dissabte de primavera i la Rambla de Girona encara es deia del Generalíssimo. Aquell dia, precisament, una comissió ciutadana que demanava la catalanització oficial del nom de la ciutat havia organitzat una ballada de sardanes per demanar signatures de suport. El fet és que tot m'atreia i fins i tot vaig apuntar l'objectiu a un parell de policies municipals que, vestits amb casc blanc i botes altes, vetllaven per la salvaguarda de l'ordre públic. Immediatament un dels agents, des dels esglaons més baixos de l'escalafó repressiu del règim franquista, em va cridar a l'alto: «Tu, ven aquí!» I jo dòcilment m'hi vaig acostar. «Dame el carrete», m'ordenà l'agent. El policia va estirar tota la pel·lícula, que va quedar automàticament inutilitzada, i em deixà anar una sentència inolvidable: «Esto para que aprendas a hacer fotos». Aquesta va ser l'única lliçó sobre fotografia que vaig poder rebre de mans d'un expert, i la resta del que he après sobre el tema, si els he de dir la veritat, ha estat per pura intuïció. La fotografia és un art del nostre temps, a través del qual se cerca la bellesa i s'intenta comunicar estats emocionals i inquietuds morals. La fotografia és també un document social que ens interpel·la directament a la memòria i a la consciència, però és un document fràgil, cada vegada més fràgil. El mar és capriciós i font de misteris. Fa més de 100 anys que apareixen regularment a les costes atlàntiques d'Europa uns estranys blocs d'un material semblant al cautxú. Si mireu per internet, trobareu centenars d'imatges de gent que els ha recollit i fotografiat. Uns blocs d'una mida semblant a un coixí i sempre amb un enigmàtic missatge gravat al dors: «Tichpeter». Com aquell Rosewood de Ciutadà Kane, «Tichpeter» era una paraula misteriosa de ressonàncies estranyes, però la majoria dels misteris al final solen tenir una explicació senzilla i aquest també s'ha pogut resoldre. Finalment es va saber, després d'una investigació, que «Tichpeter» era una plantació de cautxú a Java Oriental, a Indonèsia, i que aquells blocs misteriosos pertanyien a la càrrega d'un vaixell japonès enfonsat pels submarins de l'armada imperial alemanya en algun punt no determinat de l'Atlàntic entre Anglaterra i França. Aquesta càrrega ha anat sorgint de mica en mica de l'oceà durant aquests anys i és probable que encara continuï arribant a les platges, durant 100 anys més per recordar-nos aquella guerra mundial que fou la fi i l'inici de gairebé tot. Aquella tragèdia va obrir escletxes en les consciències de la humanitat i també va separar definitivament comunitats que havien conviscut fins aleshores, a part d'influir en les relacions personals de molta gent. Potser Tig Peter és la millor metàfora per explicar l'essència de la fotografia. És la consciència d'un passat que sempre torna. La fotografia és una veritat que ens somriu, una trista i dolorosa veritat moltes vegades, però sempre val més aquesta pobra veritat que una pobra mentida. Tot això els fotògrafs ho saben perfectament. Saben que en l'interior de la seva bossa hi ha alguna cosa més que càmeres, objectius i tres peus. Ells saben que en algun racó també hi ha el germen de molts instants d'eternitat. Diuen que tot allò que viu broteja i la fotografia, que és testimoni de la vida, també ho és d'aquesta brutícia intrínseca de la realitat. Més enllà de l'ofici que el té, el fotògraf sap que la seva professió és també una funció, alguna cosa que s'ha de fer i que ell fa. El fotògraf és testimoni del seu temps i de la realitat que l'envolta i, tal com afirmava Cartier-Bresson, fotografiar és una actitud, una manera de ser, una manera de viure. La fotografia fou un invent afortunat del segle XIX que es basava fonamentalment en reaccions químiques. Fins aleshores, la humanitat havia intentat representar la realitat per molts mitjans, però cap va obtenir la credibilitat instantània de la fotografia. Actualment, l'art modern es dilueix entre la massa i el massa poc, entre el transgressisme més absurd i projectes irrealitzables que només s'acaben plasmant en catàlegs, en quadricomia i paper estucat, que cada vegada semblen més de ciència-ficció. La pipa ha deixat de ser una pipa per convertir-se en un urinari. Vaig exercir durant uns anys com a ajudant de fotògraf del gironí Sebastià Martí, pare i fill, en botiga La Cort Reial, i després durant un breu temps com a fotògraf professional. Durant aquest lapse vaig fer dues exposicions amb els meus treballs, una a la Galeria Spectrum Canon del carrer Nou del Teatre, que portava per títol Fotografies de lluny i de més lluny, i una altra a la Sala Fidel Aguilar de la Rambla, titulada Hyde Park Speaker's Corner, per retornar després definitivament a les arts gràfiques. Vaig deixar de ser professional per a retornar al paper d'amateur. Un amateur que per mi no és exactament el mateix que un aficionat, és una persona que exerceix una activitat fora del seu marc professional, generalment sense remuneració, i la motivació de la qual es basa essencialment en la passió pel que fa. L'amateur és sovint connotat de manera pejorativa, ja sigui per la implicació d'una manca d'habilitats o per una suposada falta de consagració a la seva pràctica. La noció, de vegades, serveix més per devaluar algú que per descriure un comportament. El terme dilatant, que literalment vol dir algú que es delecta amb el que fa, s'utilitza també molt sovint amb el mateix significat. Però amateur, al cap i a la fi, simplement és dedicar-te a fer allò que estimes i, a més, amb tota llibertat. Posaré un exemple, un cas que em va passar ara fa cosa d'un any quan vaig decidir anar a la inauguració d'una exposició. Vaig arribar-hi amb la mentalitat sota el barret d'un fotògraf professional, amb la idea preconcebuda de retratar l'artista abans que comencés l'acte, gairebé amb la fotografia ja feta en el meu cap. L'artista es va posar en un determinat racó de la sala i el vaig fotografiar de cos sencer amb els braços plegats i mirant a la càmera, tal com li havia dit que fes. Era una bona fotografia, de la qual em vaig sentir orgullós només durant uns minuts, el temps que vaig tardar a descobrir en un diari que hi havia obert damunt de la taula de l'entrada, exactament la mateixa foto que ja havia fet un altre fotògraf el dia anterior. El mateix protagonista, el mateix enquadrament i el mateix posat. Vaig cometre l'error d'actuar com a fotògraf professional pensant més en un suposat client que en allò que jo volia fer. Prometo que a partir d'ara, amb tot allò que faci, intentaré actuar sempre com un amateur i no com un professional, perquè al capdavall, tal com deia Charles Chaplin al final d'una de les seves darreres pel·lícules, això és el que som tots, amateurs, i mai es viu prou per ser una altra cosa. Sobre l'edició. Si fa no fa, Tots tenim un passat, coses per recordar i per oblidar. Tots anem per la vida amb aquest bagatge, amb el cap cot i la mirada baixa. Però intentant alçar les espatlles per aguantar la bossa a l'esquena i sentint de tant en tant punxades al ventre. Això s'aprèn de sobte perquè la vida és així i sempre ens dona lliçons a cops de fuet. Però també arriba un dia en què comprens que aquella senyora malcarada que et barra el pas al súper amb el carro de la compra ha tingut la seva vida, els seus Nadals davant la tele i els seus dies d'esplendor a la sorra de la platja. T'adones que aquell imbècil que es passeja amb uns auriculars enormes algun dia segur que va caminar donant la mà a la seva mare i que el policia que et posa la multa tenia una tieta que se l'estimava molt i que li regalava sugos d'amagat. Tots tenim un passat que plana com un núvol gris en el nostre paisatge i que, irremeiablement, ens persegueix allà on anem. Grans records que ens deixen amarats, xops de cap a peus, o d'altres de menuts que es pateguen a la punta del nas. Qui més qui menys té un passat i un currículum, un expedient a Hisenda, un quadern amb poemes d'adolescència i un àlbum amb aquelles fotografies que et feien de petit i que prefereixes no ensenyar. Però ara, a més, també tenim comentaris penjats al Facebook o al Twitter, paraules inesborrables que algú o altre acabarà puant de la xarxa en què estem tots atrapats. Ens fem la il·lusió que tot el que portem a dins és farciment del bo, llaminer i alimentós, quan simplement és aire. A vegades la vida sembla que ens porti per estranys viarans, ho sembla, però en realitat ens els busquem, o simplement resulta que sempre hi hem circulat i no ens n'adonàvem. Jo, que havia viscut sempre entre impressors i que havia estudiat arts gràfiques i que havia invertit moltes hores de la meva vida en fer possible l'edició de tota mena de productes gràfics, però sobretot revistes i llibres, em vaig trobar un dia fent d'editor. Quan es presentava algú a casa amb la voluntat d'editar un llibre, sempre hi havia uns quants dubtes que, encara que sembli estrany, sempre calia aclarir. 1. Volem publicar un llibre, però no acabem de tenir els diners per pagar la impremta. 2. Volem publicar un llibre, tenim els diners per pagar la impremta, però ens caldria algú que el redactés. 3. Volem publicar un llibre, tenim els diners, però necessitem un segell editorial que ens aixoplugui i que ens el comercialitzi. I potser també altres variants d'algun d'aquests tres punts. Convertint-nos en editors, se solucionaven automàticament tots aquests problemes i això és el que vam fer l'any 1995, després d'un breu impàs d'associació amb la impremta Marquès, que va acabar malament. A la ciutat de Girona, a finals dels anys 90, no hi havia cap editor, ni gran ni petit, i nosaltres vam decidir jugar aquest paper oferint als autors locals la possibilitat d'aixoplugar-los sota el nostre segell, que vam anomenar amb les inicials del nom complet de l'empresa Corbet Comunicació Gràfica, o sigui, CCG Edicions. Poc temps després vam decidir canviar el nom per evitar confusions amb el CCG de la Casa de Cultura de Girona i per la impossibilitat de pronunciar-ho en boca d'en Guillem Terribas en els actes de presentació que organitzàvem a la llibreria 22. No sé si hi és, no se n'ha anat, està aquí. A en Guillem, per altra part, li he d'agrair l'amistat i la bona predisposició que ha tingut sempre en tots els projectes que li he proposat. En aquesta ciutat, si no s'ha dit, s'ha de dir que si en Guillem Terribas no existís, se l'hauria d'inventar. Un dels primers llibres que vam publicar justament l'any 2000, si no recordo malament, va ser Filles de Sara, de Sílvia Planes, i Els darrers senyors de Cervià de Ter, de la Rosa Congost, professora d'aquesta universitat que avui m'acull aquí. Després en van venir molts més, probablement més de 600 títols, d'entre els quals m'agradaria destacar els 35 de la Biblioteca Balbi, perquè són la mostra més evident del nostre desig de posar a l'abast dels lectors textos i autors introbables ja en les llibreries de l'època. Els citaré tots, començant pel primer, Ciutat petita i delicada de Jaume Ministral i Macià, i per tres llibres de Narcís Jordi Aragó, La Girona dels poetes, Girona ara i sempre i Escriure i viure, que fou el seu llibre pòstum. Però no vull continuar aquesta numeració sense dir unes quantes coses sobre en Narcís Jordi Aragó. En primer lloc, perquè parlar d'ell és parlar de Girona, d'una ciutat que intentava renéixer per enèsima vegada de les seves cendres, en aquest cas les d'una guerra civil injusta i sanguinària, aquella ciutat pètria, obscura i levítica que havia permès l'assassinat a sang freda de Carles Rahola. Girona i Carles Rahola configuren els primers traços del retrat de Narcís Jordi Aragó, perquè cap altre va saber reivindicar la figura moral d'un periodista i escriptor que, com ell, s'estimava amb una irredimible passió a la ciutat que el va veure néixer. Parlar de Narcís Jordi Aragó també és parlar de Presència, la revista que va donar veu i esperança a una ciutat i a un país exhaust i vençut. Recordo amb devoció la seva figura neguitosa i taciturna, però també brillant i irònica, intentant lluitar contra tots els elements, els materials i físics, i els propis de l'època, una època en què, com a ell li agradava recordar, s'havia de lluitar per allò que era evident. Parlar de Narcís Jordi Aragó per un gironí és parlar d'una evidència, d'una peça irreemplaçable de la seva història recent. Girona, com la seva catedral, és una ciutat inacabada i inacabable, però sempre ens l'haurem de mirar amb els ulls del que va ser el seu cronista no oficial, però un cronista conscient que amb la seva crònica també anava construint el projecte vital d'una nova ciutat somiada. Però parlar avui de Narcís Jordi Aragó és parlar d'una absència. Segurament la gent com jo, que el vam conèixer, que el vam tractar i que en vam gaudir, no sabrem mai conjugar del tot el seu nom en passat, perquè seria tant com renegar de nosaltres mateixos. Quan em va arribar la notícia de la seva mort, acabava d'escriure el darrer paràgraf d'un article on citava jo una frase d'Horaci: «La mateixa nit ens espera a tots». Segurament és veritat, però també és veritat que si a Girona la nit és menys fosca, menys grisa i menys negra, ho és gràcies a Narcís Jordi Aragó. Però tornem als llibres de la Biblioteca Balbi, que continua amb Els jueus i El Girona i jo, de Miquel de Palol, editats pel no sempre prou valorat i ben ponderat Josep Maria Vila i Medinyà, Pep Vila. I també de Miquel de Palol, i aquesta vegada cura de Iolanda Vila, Camí de llum i l'obra teatral completa. Van publicar també l'obra poètica completa de Miquel de Palol amb estudi introductori i edició d'Esther Fabrelles. Després van venir Ruïra, l'home i la seva imatge, de Lluïsa Julià, Carles Rahola, l'home civilitzat, i Miquel Santaló, República Total, de Xavier Carmeneu, Dies Verges, de Joan Mínguez, l'antologia poètica de Rafael Masó, Diego Ruiz, Prudenci Bertrana i La locura d'Álvarez de Castro, de Joaquim Jubert Gruart, Aurora Bertrana, periodista dels anys 20 i 30, i Aurora Bertrana, viatgera, de Neus Real Mercadal, Girona i Napoleó, de Carles Rahola, amb recerca, edició i pròleg del recordat amic Lluís Maria de Puig, Breviari de Ciutadania i la pena de mort a Girona, de Carles Rahola, edició i estudi preliminar del recentment desaparegut Josep Maria Terricabres, una edició que va ser completada amb un nou breviari de ciutadania compost amb les entrades de més de 100 autors que van col·laborar per l'ocasió. Reprenc el fil dels llibres de la Biblioteca Balbi amb sonets de Sotavent i sonets de tardor de Salvador Sunyer i Aymerich. I aquí m'aturo novament per fer una marrada fins a Salt, perquè en aquest poble hi va néixer un dia de febrer de 1924 Salvador Sunyer i Aymerich, un nen que, com molts altres, va viure les conseqüències de la Guerra Civil, les injustícies i els desordres. Primer d'una revolució en un poble especialment sensible als canvis socials i després les imposicions i l'intent de genocidi cultural des d'un règim abassegador. En Salvador, que precisament ens va deixar en un dia com ahir de 2017, va dedicar mitja vida a lluitar per la salvació d'un patrimoni que era de tots, una llengua i una cultura comunes, i l'altra a mitja a treballar pel seu poble com a diputat i senador, però sobretot com a alcalde de Salt, en un temps de llibertat recobrada, on tot era possible, però tot encara s'havia de fer. Va tenir temps també d'escriure alguns llibres, quatre dels quals vaig tenir l'honor de publicar, un volum de memòries que titulà La vora del camí, després l'altre llibre de les bèsties, Sonets de Sotavent i Les deixes del Raramús, un recull de poemes on feia referència a la riera que travessava el poble darrere del mur. Ara m'adono, de sobte, que si som com som, és gràcies a gent com ell. Tornant a la Biblioteca Balbi, cal apuntar encara uns quants títols més. 30 cares, 30 creus i una de canto, de Pius Pujades, amb epíleg del malograt Miquel Pairolí. La vestida dels somnis, vida i obra de Joan Vinyoli, una biografia modèlica de Pep Solà. Antologia poètica de Maria Castanyer, edició cura de Narcís Jordi Aragó i Lluís Lucero. Els Jocs Florals de Girona, de Margarida Casacoberta. Concepció Carreras i Pau, o La sublimació de la paraula, de Carme Ramilo. Perfils de Xavier Montsalvatge, de Josep Pujol. Una veu et crida, obra poètica de Joan Teixidor, introducció, edició i notes de Sam Abrams. Miquel Martí Pol, lector i crític, d'Àlex Broc. La vida a la menuda, els tres dietaris, de Miquel Pairolí. Llorenç Pagans, la veu dels impressionistes, de Joaquim Rabasseda i Joan Gai. Testimoni privat, reflexions i textos de postguerra d'un vencedor vençut, de Manuel Brunet, edició de Francesc Montero. Cal dir que avui, precisament, és el dia del 135è aniversari del naixement de Brunet. Elles també hi eren, Història de les dones de la Casa Masó, de Rosa Maria Gil. Dona de teatre, Cristina Cervià, dels Pastorets a Temporada Alta, de Núria Martí Constans. I ja per acabar, Quan tot és veritat, de Glòria Granell, la biografia de Josep Bosch Picolives. També cal destacar, crec jo, una quantitat important de llibres, de memòries, a través dels quals es pot anar resseguint la sinuosa història del nostre país, entre els quals cal destacar les de Francesc Pararols, Àngel Serradell, Alexandre Cuéllar, Manel Pujol, Antoni Adroer i Carmel Rosa. D'aquests dos darrers, en tinc un especial i emotiu record que va quedar plasmat en un llibre que portava per títol La llavor dels somnis, un títol que vam manllevar d'un poema de Narcís Comadira que deia «I les zones blanes pesades de sang, fidels bressolaven l'esforç impossible, enmig de la runa, la llavor dels somnis». Sempre s'ha dit que els vencedors són els que escriuen la història, però això no és ja ben bé així, si més no de la Guerra Civil ençà. Els vencedors, si són vencedors, és precisament perquè saben escriure la història. No n'hi ha prou en vèncer, tal com deia Unamuno. També s'ha de convèncer, i per convèncer s'ha de saber argumentar i, sobretot, s'ha de saber explicar. La història no existeix en si mateixa. El passat es dilueix en el temps i el que queda és només el relat que alguns en fan i gràcies al qual en tenim consciència. També cal destacar autors dels quals van publicar assajos i altres obres de divulgació. Durant aquesta època també van publicar novel·les i relats en una col·lecció anomenada Liberàlia. Obres de Núria Martí Constans, Montse Camps Mundó, Josep Valls, Lluís Balcells o Mateu Siurana. Aquí mateix van publicar la primera traducció completa dels Viatges de Gulliver, de Jonathan Swift, amb traducció de Francesc Francisco Busquets, que després també traduiria obres de Washington Irving i Mark Twain, Per Morellàs i a les Illes, de Laureà Dalmau, etc. Vam encetar una col·lecció de poesia amb la poesia essencial i l'obra poètica completa de Rosa Leveroni a càrrec de Mònica Miró i d'Abraham Moïno en l'any del centenari d'aquesta poetessa. Després van venir altres obres de Susana Rafar, Carles Duarte, Sílvia Bel, Lluís Lucero, etc. etc. Cal destacar també entre tots aquests l'antologia Màscares i reclams, el vocabulari eròtic de la llengua catalana de Pep Vila, l'obra poètica completa d'Eudald Puig, l'obra poètica de David Sanahuja, Foc secret de Josep Palau i Fabra, d'Oriol Pica, Oriol Pi de Cabanyes, L'esclat que ara m'ofrenes, obra poètica de Lluís Casals, i Ecmon, de Goethe, amb traducció de Joaquim Pena i epíleg de Carles Rahola. També cal anotar que vam iniciar una col·lecció coeditada amb l'Ajuntament de Girona i dirigida per en Joan Boades, que portava per nom Biblioteca de la Imagen. El mateix Joan Boades, que juntament amb Lluís Esteve Caselles i Maria Àngels Suquet, van signar un manual per a la gestió de fons i col·leccions fotogràfiques que es va convertir en tot un referent. Finalment, cal dir també que en una altra col·lecció anomenada Polar, dedicada a la novel·la negra, vam incloure obres de diversos autors, entre els quals Jaume Ministral, del qual vam recuperar juntament amb en Joan Manel Soldevila uns títols que havia publicat a l'editorial Molina als anys 50 sota el pseudònim de J. Lartsinim, que per poc que us hi fixeu és el seu cognom al revés. Entre totes aquestes edicions, cal dir que també van publicar tres revistes, tal com s'ha dit, Els Fulls de l'Escriptori, Contagi i Poetari, d'efímera i precària existència. Tal com ja he dit abans, a final de l'any 2021 vaig signar la dissolució de l'empresa i el cessament de les seves activitats. Albert Camus, que havia descobert que al mig de l'hivern hi havia un estiu invencible, va acabar morint en un dia d'hivern, quan encara faltava molt per l'estiu, a mig camí de París i molt lluny ja del petit París de Mondovi, a l'Algèria francesa, on havia nascut. Corbet Edicions també va finir al mig d'un hivern i amb aquella empresa es va acabar la nostra saga familiar d'impressors que havia començat el 24 de novembre del 41, quan el meu pare va signar un contracte d'aprenentatge amb el senyor Sal Villador i Avellí, propietari de la impremta ràpida del carrer de la Rutlla. D'un hivern a un altre hivern vam viure 80 estius invencibles. Sobre l'escriptura. Diuen que escriure és un acte de servei i no sé ben bé si és el meu cas. Per mi escriure és una manera de dir allò que crec que puc dir. Intento simplement enllaçar idees, traduir-les en paraules, intentant expressar-les de la millor manera. I per mi és un esforç que vaig superant amb empentes i rodolons. 10 minuts. Soc esquerrà per naturalesa i de naixement el cervell se'm connecta a la mà a través d'un complicat sistema de nusos. I el resultat d'aquesta connexió no sempre és l'esperat, perquè el bolígraf va sempre contracorrent. De molt petit vaig desenvolupar l'habilitat d'escriure de dalt a baix, com en algunes cultures asiàtiques. Això em permetia desplaçar-me damunt del paper sense haver d'anar escombrant la tinta de la ploma o del bic a mesura que passava el tou de la mà. El canvi era notable si ho comparava amb l'escriptura en horitzontal, però aquesta maniobra m'exigia molt més espai a la taula o al pupitre i acabava entre les protestes dels meus companys. Aquest estil l'he mantingut fins ara i sempre que algú em veu escriure, gira el cap en un angle de 45 graus, com els gats abans de saltar damunt la presa. Aquesta por de ser assaltat per felins em va portar a l'extrem d'amagar-me quan volia escriure alguna cosa. Tot això, per sort, es va acabar amb els ordinadors quan vaig veure que no em calia posar el teclat de trascantó. Malgrat tot, no sé per quina raó, les idees em flueixen més fàcilment si abans ho escric a mà. Durant molts anys, el meu propòsit professional ha estat produir llibres i més llibres. Els llibres s'han anat acumulant com obres del diable al meu voltant i si alguna cosa he après és que acumular llibres és una activitat perillosa perquè es van menjant l'espai vital. Els llibres són objectes quotidians, relativament menuts, com el jardí d'una casa aparellada als afores d'una ciutat. El jardí regat amb idees de savi i paraules de sant on innumerables solcs passen, per on passen venes de tinta i d'il·lusions. De petit vaig aprendre a estimar-los, com s'estima la gent de casa, com s'estimen els gats que t'ofereixen el seu llom càlid perquè l'omplis de manyagues. Encara que alguns s'ho puguin pensar, Aragó, Bolós, Casero i Espinàs no eren la davantera de cap equip de futbol. Mossèn Carles de Bolòs i Vayreda va morir el 6 de febrer de 1959, quan Just Manuel Casero només tenia 13 anys i encara havia de començar a criar barba. Josep Maria Espinàs en tenia 35, ja fumava en pipa, però vivia en una altra òrbita. Narcís Jordi Aragó, en canvi, sí que va tractar el president dels periodistes gironins, sort com una tàpia i autor d'una columna diària a Los Sitios, anomenada Ángulo de la Ciudad. Fou precisament l'Aragó i alguns altres amics que van compilar una antologia d'aquells articles. D'un d'aquells àngulos em vaig treure en el seu dia la inspiració per les meves barretades, el títol de la meva columna al Diari de Girona, que vaig anar desgranant durant 15 anys, dues vegades a la setmana. Uns dos articles que després encara vaig continuar durant un temps en un blog anomenat El Món per Barret. Mossèn Bolós es queixava de la nova moda d'anar sense barret, una moda que havia d'acabar irremeiablement amb les barretades, una solució de compromís quan es trobava amb algun conegut i se l'havia de saludar, però sense fer gaires compliments, on es tocava el barret, movent-lo uns mil·límetres del seu lloc habitual i ja n'hi havia prou per quedar bé. Bolós va deixar de publicar la seva columna pràcticament el dia que jo vaig néixer i sempre he pensat que alguna cosa em devia traspassar del seu esperit. Potser ens vam creuar en algun lloc del líquid amniòtic sideral. Però a part d'aquest dubtós fet, he de dir que he estat més deixeble d'Aragó i de Casero, amb els quals sí que vaig conviure. Vaig aprendre dels quioscs d'en Just, que va publicar fins a la seva mort, i de les columnes de l'altre, peces d'orfebreria literària. Després de la mort de Josep Maria Espinàs, constato la meva necessitat diària de caminar i d'escriure. Em veig encara en l'obligació de reconèixer aquests antecedents, dels quals he puat sense rubor, tot i que també n'hauria de mencionar molts altres. Però aquests, precisament, aquests de la meva alineació mítica, són imprescindibles. Aragó, Bolós, Casero i Espinàs. Amb un equip així sí que es podien guanyar lligues. Amb la meva activitat articulista vaig confegir uns quants llibres recopilatoris i el primer va ser No em miris el cul i després El viatge del gironauta el 2013, on reproduïa més de 200 articles fruit del meu recorregut durant 4 anys per a tots els municipis de les comarques gironines. He d'explicar que aquest primer recull de No em miris el cul va sortir inicialment publicat amb una fotografia a la portada cedida per l'Arxiu Municipal de Girona, una imatge ja coneguda d'un gironí que als anys 20 del segle passat es va fer retratar ensenyant el cul a causa d'una posta perduda. Al cap d'uns dies d'anunciar-se la publicació del llibre, vaig rebre un burofax d'un conegut bufet d'advocats de Barcelona exigint la retirada de tots els exemplars del llibre en nom dels hereus del protagonista d'aquella fotografia. Els llibres van ser retirats i destruïts i es va repetir el tiratge amb una altra portada. Alguns dels llibres que van ser repartits en un primer moment no deuen arribar a una desena, es poden considerar objectes únics i els seus propietaris suposo que els guarden amb zel. El 2018 i el 2019 vaig aplegar primer els articles dels mesos recorreguts entre el setembre i el desembre del 2017 sota el títol de La tardor catalana, i el meu recorregut el mateix any per al litoral gironí anomenat A punts de la Costa Brava. Més tard vaig agrupar els articles més intemporals en un llibre titulat Els dies de cada dia. El desembre del 2016 havia publicat també un llibre d'encàrrec de la Fundació Balbi que portava per títol El Ter, crònica d'un riu. Del meu fugaç pas per la poesia em vaig deixar constància en dos llibres, que ja s'ha dit, amb ulls de vidre i còpia de seguretat. L'any 2004 vaig publicar el recull de contes curts Vaig ser jo, que després vaig reprendre d'alguna manera amb un altre, publicat en la seva versió definitiva per l'Avenç l'any passat, sota el títol de Cròniques de Trístia, dos llibres que d'alguna manera componen els dos primers d'una mena de trilogia que potser algun dia acabaré. Mentrestant, em limito a anar llaurant, com aquella mosca de l'inici d'aquesta intervenció. Des de la de Virgili fins a les de Sartre, les mosques van caient d'una en una en el brou de la història. I els acudits sobre mosques a la sopa a hores d'ara ja són incomptables. Però la metàfora de la mosca que llaura sempre m'ha commogut profundament i m'ha fet pensar en allò que deia Bernard de Chartres i que Modest Prats repetia, que nosaltres només som nans a les espatlles de gegants, o potser volia dir com mosques a les espatlles d'un bou. Llaurem, sí, però uns sempre hi fan més que els altres. Tothom sap que un dia s'enganxa l'altre i que el temps és relatiu, per molt que algú s'entesti a pensar el contrari. ens saltarem un parell de pàgines. És evident que en aquest país hi ha una gran majoria de gent que escriu per a una immensa majoria que no llegeix. Milers i milers de catalanes i de catalans, de tots els sexes de l'Arc de Sant Martí, es passen mitja vida davant de l'ordinador desgranant històries, poemes i tota mena d'artefactes suposadament literaris. Gairebé tots es podrien gargotejar directament en la sorra d'una platja i tindrien el mateix efecte en la posteritat. Quin és el problema? Hi ha massa gent que escriu o poca que llegeix? Ja em perdonaran l'amarrada diletantista, amb I de Dylan. Però la resposta sempre està en el vent, que bufa des de les institucions i des de les empreses culturals. La qüestió és que les institucions es deuen als seus votants i les empreses als seus inversors i, per tant, per aquesta banda no ens entendrem mai, sobretot perquè, a més, estem parlant d'una llengua vehicular minoritària i minoritzada. És evident que en una situació normal, o sigui anterior a l'actual i que es podria situar entre finals del segle XIX i l'arribada i la consolidació d'internet, podríem dir que hi ha massa gent que escriu amb voluntat de publicar. Però ara el paradigma ha canviat del tot. Ha donat dues voltes de campana. Ara és important que la gent escrigui, llarg i seguit, d'entrada per una simple qüestió d'higiene mental, però també per una altra de no menys important, i és que en el futur, allò que dèiem de la posteritat, només quedarà el que hagin fixat amb voluntat de quedar. La resta s'esveirà irremissiblement en el núvol. Ja he dit abans que els nostres pensaments, els individuals, però també els col·lectius, els estem escrivint directament en la sorra a mercè de les onades. I la metàfora no és gratuïta, perquè els fràgils components informàtics estan compostos bàsicament pel silici que s'extreu de la sorra. Aquest silici que ens permet fer-ho tot molt ràpidament, encara que després fa també que tot desaparegui a la mateixa velocitat. Què quedarà de nosaltres, del contingut dels nostres dispositius en un futur no gaire llunyà, si no fem alguna cosa tangible perquè perdurin? Aquí no hi ha diletantisme possible, ni en vi ni en vi grega, perquè la resposta és contundent i pertorbadora. No quedarà res de res. Diuen que la primavera, les primaveres com aquesta, són un desordre emocional de la natura, i aquests dies de juny ens ho volen demostrar amb escreix. Algú pot pensar que intentar llegir aquestes ratlles en veu alta en les lliçons d'aquesta càtedra en un dia de primavera és una exageració innecessària, un gest de prepotència. Sempre he pensat que res és del tot com es pensa. La vida va a la seva i al final només queden quatre mots escrits sense ets ni uts. Tot se'ns regira dins del ventre humit de les ciutats planes i dels camins petits, sota un cel untat amb núvols de vida, esperant primaveres que després passen com una exhalació, com els ciclistes del Tour de França. Sempre he pensat que ningú ens espera, que els trens passen i que els amors es fonen en el fanguet juntuós que el cel transpira. Però sempre hi ha un però que ens arrossega, que ens fa cavilar i que ens obliga a escriure les velles cançons, infinits poemes, les roselles que dansen i que rimen en els florits marges de la infantesa, on encara ressona la salmòdia sabatina de tardes de cinema, de continents perduts i de grans gestes, d'herois alats, xiclets i pepsicoles. Ens perdem en els replecs d'un vell mapa amb punts que semblen ulls de llangardaix i camins que són esborranys de poemes, ganyotes en el rostre del poeta. Ens perdem en la bellesa lírica dels records que floreixen en els parterres i ens fascina la claror que emana del llenguatge, un benaurat desordre que ens omple l'esperit de paraules i de certeses provisionals que ens transcendeixen. Ja vaig acabant, però no voldria deixar de banda els agraïments pertinents, alguns dels quals ja he anat desgranant d'alguna manera durant la meva intervenció d'avui, però voldria deixar molt clar que res hauria estat possible sense l'ajut constant i la comprensió de gent com en Narcís Illa, en Quim Nadal, en Joaquim Vidal, en Joan Boades, en Carles Duarte, la Vinyet Panyella, o també de la Lioba Bové, amb la qual vaig compartir durant anys totes les vicissituds d'aquest projecte professional. Amb tots ells i amb tots vosaltres he compartit avui els meus records i experiències, però no voldria acabar sense fer una menció especial a en Josep Campmajor, que avui podria haver estat aquí i no hi ha pogut ser, encausat com està, per causes ben conegudes per tots. En tots els llibres que he publicat, encara que en alguns hi he intervingut molt poc, però gairebé sempre he acabat redactant un breu colofó en la darrera pàgina del llibre. No voldria acabar avui sense aquest colofó. Aquesta mena de lliçó, llegida avui, 10 de juny de 2024, en temps de mudança i de desgavell, ha coincidit amb l'aniversari de la mort de Jacint Verdaguer i d'Antoni Gaudí i del naixement, també cal dir-ho, de Gustave Courbet, del qual m'agrada pensar que he heretat el nom, el gest i la mirada. Moltes gràcies. Si tant us ha agradat, puc reprendre tots els paràgrafs que m'he saltat, eh?